Ràdio Tiana, les notícies.
Les entitats més petites amb ingressos inferiors als 50.000 euros se salvaran de declarar l'impost de societats. És la decisió del ministre d'Hisenda. Tot i això, el ple de l'Ajuntament fa costat a les associacions tianenques i insisteix en la importància de modificar aquesta llei. L'Ajuntament de Tiana ja té codi ètic. El ple municipal l'ha aprovat de forma inicial per refermar la confiança en la política. Servirà per als representants polítics, treballadors públics i empreses que prestin servei al poble. Els seleccionadors territorials de futbol sala a Barcelona arriben des de Tiana. Els responsables del futsal buscaran els millors jugadors infantils pels campionats de Balaguer. Seran el coordinador del club, Antonio Bravo, i l'entrenador del primer equip, Víctor Blaya. Les entitats més petites se salvaran de l'impost de societats. El govern espanyol ha aprovat una reducció de la càrrega financera per a les associacions amb ingressos inferiors als 50.000 euros. Així ho ha decidit el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, a modificar l'article de la llei que obligava a totes les entitats del país a presentar l'impost de societats sense cap excepció. S'eximirà la presentació d'aquest impost a les entitats que els seus ingressos totals no superin els 50.000 euros anuals, que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals i que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. Els ingressos exempts són aquells que provenen de la realització de l'objecte social de l'entitat i que no són considerats una explotació econòmica. Abans de la llei de l'impost de societats no s'obligava a fer aquesta declaració a les entitats o associacions sense ànim de lucre si els seus ingressos no superaven els 100.000 euros anuals. La mesura de Montoro ha aixecat diverses veus contràries a tot Catalunya, també a Tiana. Tot i la modificació de la llei ja aprovada, una de les propostes d'aquest ple s'ha volgut dirigir igualment al govern espanyol. El ple ha insistit en la modificació de la llei 27/2014 de l'impost sobre societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les associacions i entitats sense ànim de lucre. Segons el text que s'ha portat al ple, la llei suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català. Escoltem la regidora d'Esports i Cultura, Núria Blasco.
Per tot plegat, aquesta llei del govern del PP suposa un atac directe a la viabilitat del teixit associatiu català i del conjunt de l'Estat, que té en el món local una especial incidència pel seu arrelament dins la vida dels barris dels nostres municipis i que ocupa de forma voluntària un gran nombre de ciutadans i ciutadanes que altruísticament dediquen esforços i temps en tirar endavant el món associatiu, cívic, social, cultural i esportiu.
Amb aquesta proposta, Tiana també demana al govern de la Generalitat que insti el govern de l'Estat a desenvolupar un nou marc fiscal per a les associacions. L'Ajuntament de Tiana ja té el seu propi codi ètic, un decàleg amb 10 apartats com el de principis i valors per un bon govern o per una bona administració, que hauria de servir per refermar la confiança en la política i per treballar per millorar la transparència en la gestió i la confiança del ciutadà en el bon fer dels funcionaris i càrrecs electes de l'Ajuntament. El ple municipal de març ha aprovat inicialment aquest codi ètic. Segons el text, tots els grups municipals representants del poble volen fer realitat una nova forma de governar més propera als ciutadans. És per això que creu imprescindible que les actuacions de les forces polítiques, els treballadors polítics, els agents de la societat civil i les empreses prestatàries de serveis municipals s'inspirin en els principis ètics i de valors inclosos en aquest document. Aquestes són les valoracions del portaveu del PSC, Héctor González, del regidor d'Esquerra, Ricard Fabra, la regidora Ciu, Olga Ruell, i el portaveu de Gent pel Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández.
És més escaient que mai fer aquesta presentació en aquest moment previ, perquè tenint en compte els temps d'al·legacions i els temps que la llei doncs atorga a tota mena de modificacions o enriquiment que es vulgui incorporar o aportar en aquesta proposta, doncs serà recollida en temps per poder tornar a presentar-ho d'una forma ja definitiva abans d'aquestes eleccions. Perquè entenem que aquest és un document que, com tantes altres coses de la vida ciutadana en el poble, ha de ser un document que transcendeixi aquest mandat i a d'altres. És a dir, la filosofia de la transparència i el codi d'ètica, com ens agrada dir-li, és quelcom que ha de prevaldre, es pot aprovar ara, com així doncs seria desitjable, però és un tema que ha de tenir un recorregut molt llarg.
Jo penso que ho hem incorporat tot i penso que ens l'hem de fer tot nostre, és a dir, de tots els grups. La voluntat és que tots els grups aprovessin això, és un punt de partida. Val? Participació, n'hi ha hagut, aportacions, n'hi ha hagut. Que n'hi poden haver més? Sí, fem-ho, però tinguem un punt de partida. Aprovem-ho tots. Aquesta és la nostra intenció i ha sigut la nostra. I els que heu participat en la negociació aquesta, jo entenc que l'equip de govern ha donat la, o sigui, ha tingut la voluntat de fer-ho així.
Més que mai és important establir les bases sobre les quals s'han de sentar tot un seguit de mesures que entenem que s'han d'implementar en el futur més immediat possible, que haurien de garantir la transparència i el bon govern en tota actuació municipal. Dit això, i el nostre vot serà a favor de l'aprovació del Codi Ètic, sí que hem de dir que creiem que l'hem portat al ple amb certa precipitació. Tot i que s'han recollit les aportacions dels grups i en aquest sentit la nostra aportació l'entenem ben recollida en el Codi Ètic, quan se li dona una volta i una altra llegida sempre trobes que el text hagués pogut ser una mica més rodó.
Insistim, creiem que hi ha molt camp per córrer encara en matèria de transparència i dret de la informació. Per tant, ens agradaria que aquest document, aquest codi ètic que es proposa aprovar inicialment i que es sotmetria a informació pública, precisament a sotmetre una informació pública de debò, amb els mitjans que tenim a disposició i que no es tracti com un mer reglament més.
Entre els valors d'aquest codi ètic es parla d'objectivitat, honradesa o transparència. Així doncs, s'hauria d'actuar de manera independent i neutral en tots els assumptes públics. S'hauria d'evitar l'abús de poder i garantir una informació útil, veraç i comprensible. Un dels apartats d'aquest document també contempla el decàleg, que hauria de seguir un bon govern. Aquest hauria de vetllar pels drets humans i per la igualtat davant la llei, garantir el bon ús dels béns públics i no fer-los servir en cap cas per obtenir privilegis a títol personal, familiar o de partit. D'altra banda, la bona administració hauria de garantir el dret de les persones a ser escoltades i atendre les seves opinions, promoure l'associacionisme i no acceptar cap tracte de favor. Va ser el ple de mes de febrer del 2014 quan es va aprovar la redacció d'aquest codi ètic. Aquest dia es va crear una comissió encarregada de la seva elaboració. Està formada per un representant de cada grup municipal, per un representant dels treballadors de l'Ajuntament i per tres membres de la societat civil. Aquest òrgan és l'encarregat de difondre el codi ètic, proposar bones pràctiques i avaluar-ne el compliment, entre d'altres.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
L'exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros, ha afirmat que les retribucions que percebia de la Federació de Municipis de Catalunya no eren dietes, sinó percepcions per la feina que feia dins l'organització. Ros ha defensat la legalitat d'aquestes retribucions, que en el seu cas eren de 290 euros al mes durant 2 anys com a vicepresident quart de l'organització. La secretària d'Organització del PSC, Assumpta Escarpa, ha defensat que les retribucions que va percebre de la Federació eren merescudes per les hores i la dedicació a la feina feta a l'organització. Escarpa ha assegurat que mai va rebre cap advertència d'il·legalitat ni incompatibilitat. Aquestes són algunes de les paraules que aquests polítics han dirigit als mitjans de comunicació a principis de març, després de sortir del jutjat. I és que durant el mes de febrer, la jutja del cas Mercuri va citar a declarar en qualitat d'imputats a l'antiga tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Assumpta Escarp, i 8 alcaldes més pels presumptes cobraments irregulars de la Federació de Municipis de Catalunya. Entre ells, l'alcaldessa de Malgrat de Mar, Conxita Campoy, l'exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Víctor Ros, i l'exalcalde de Argentona, Antoni Soy. Això va suposar un pas més en la investigació que està portant a terme la jutja del jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell sobre els cobraments de diversos càrrecs de la Federació de Municipis a través d'una suposada percepció de dietes. Entre els primers imputats que van declarar el mes de setembre també hi havia l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Més feina pels responsables del futbol sala de Tiana. El coordinador del club Antonio Bravo i l'entrenador del primer equip Víctor Blaia seran els seleccionadors territorials de Barcelona. Ells buscaran els millors jugadors infantils pels campionats que tindran lloc a Balaguer. És una notícia de Sergi Quevedo.
La Federació Catalana de Futbol Sala organitza el diumenge 5 d'abril la primera edició de territorials catalanes a Balaguer. Les territorials catalanes consisteixen en un torneig disputat entre diverses seccions d'arreu del territori català en diverses categories de les competicions regulars. Les categories en les quals s'estructuraran les seleccions de diferents territoris catalans seran masculí, sènior, femení, juvenil, cadet, infantil, aleví i benjamí. A més de les diferents seleccions de cadascuna de les categories seran Barcelona Nord, Barcelona Sud, Girona, Lleida i es jugarà en format d'eliminatòria amb semifinals en partit per tercer i quart lloc. Antonio Bravo i Víctor Blaia, coordinador i entrenador del primer equip del futsal Tiana, seran els seleccionadors de la regió Barcelona Sud de la categoria infantil. Una notícia que ha confirmat el mateix entrenador del primer equip, Víctor Blaia.
Pues sí, la veritat és que sí, juntament amb Antonio ens han proposat ser els seleccionadors territorials de la categoria infantil i l'hem agafat amb moltes ganes. Bueno, ara hem d'anar escollint alguns jugadors dels equips que ens han donat. Hem de fer uns entrenos i preparar aquest campionat que es jugarà a principis d'abril a Balaguer.
Una proposta que arriba a Antonio Bravo i ell confia en el bon saber fer de l'entrenador del primer equip, ja que ha portat durant molt de temps categories inferiors. Però el tècnic és un repte que afronta amb il·lusió.
Pues la veritat, com tu dius, ha sigut una mica de sorpresa, però la veritat amb moltes ganes. Quan és igual, bueno, ho intento agafar amb les mateixes ganes que quan Antonio em va proposar fer-me càrrec del primer equip. És una motivació extra que hem d'aprendre d'aquestes coses també, que potser només es donen una vegada a la vida.
L'entrenador del primer equip del futsal sempre ha portat categories inferiors i, per tant, domina aquesta zona. Tot i això, espera poder fer un bon paper, Víctor Blaia.
Pues sí, la veritat és que sí. Ha sigut, per mi va ser una sorpresa quan Antonio m'ho va dir, que jo també anava amb ell. La veritat és que sí, perquè a cop i volta jo vaig deixar l'equip Benjamí a principi de temporada per problemes de feina i ara només portava equips amb una certa edat més gran que una categoria infantil. Però bueno, jo crec que això també m'ha de motivar per tornar a canviar una miqueta el xip i pensar que són nens, s'ho han de passar bé i també alhora han de competir el millor possible.
Ara cal començar a mirar jugadors per poder convocar. Els entrenadors tenen un mes de marge per trobar els jugadors interessants per formar amb garanties un equip per a aquesta competició.
Bones notícies pel vòlei Tiana. En aquesta última jornada ha guanyat el Sant Just, un resultat que serveix per classificar-se matemàticament per a les fases d'ascens. Les noies de Xavier Villagrassa volen seguir amb aquest ritme per assegurar-se el primer lloc.
El vòlei Tiana ha aconseguit una treballada victòria en la seva visita a la pista del Sant Just. Les tianenques s'han endut el partit per 3-1 i s'ha presentat complicat des del primer moment. El primer set ha estat pels locals, amb 25-19. A partir d'aquí, el partit ha agafat el toc que volien les tianenques. Els següents jocs han estat per les visitants, 21-25, 21-25 i 23-25, el que demostra l'ajustat de l'enfrontament. En aquest sentit, el mateix entrenador creu que el Sant Just ha estat un rival molt complicat. Xavi Villagrassa.
No, ha estat un partit treballat. Ja el Sant Just ja es va guanyar el mateix partit a la primera fase i va demostrar que no va ser una casualitat, que van jugar bé i que era un equip que s'havia d'enfrontar amb totes les garanties perquè és complicat de derrotar-lo. Que Sant Just ha anat de menys a més i que és un rival complicat i que encara està en possibilitats de ficar-se. O sigui que ni molt menys s'ha d'especiar la competició que està fent.
La millor notícia no només ha estat el resultat, sinó que ja estan oficialment classificades i matemàticament per poder jugar les fases d'ascens a segona nacional. La notícia ha estat rebuda amb alegria per tots els integrants de l'equip i és un premi a la feina ben feta. L'entrenador es mostra satisfet tant pel partit com per la classificació.
Sí, la veritat és que molt content per la classificació i pel partit. O sigui que bastant content aquesta setmana. Sí, ja classificats per la fase final, queden dues jornades encara, però nosaltres ja estem allà. I ara és lluitar per veure la posició en la que quedem i arribar al que es tocarà en aquesta fase final.
El tècnic considera que estan en un bon moment de la temporada i ara cal sentenciar la posició. Saben que no és el mateix quedar en la quarta que en la primera. Ara tenen 3 punts de marge sobre els Monjos i esperen poder seguir com a líders després de les dues jornades que els hi queden. Xavi Villagrassa.
Sí, ja et dic que és important perquè no és el mateix ser primer i enfrontar-te amb el quart que ser segon o tercer i enfrontar-te amb el tercer o el segon. Hi ha bastanta diferència. Llavors sí, és important la posició final. Queden 2 partits, queden 6 punts en joc i bueno, la primera posició ni molt menys està garantida. Són 3 punts, tenim un marge, però perdre un partit els perds aquest avantatge, o sigui que s'ha d'anar en compte.
La propera setmana tenen la penúltima jornada d'aquesta primera volta. Es veuen les cares amb el Salou, rival que també lluita per arribar a les fases.
Les entitats més petites amb ingressos inferiors als 50.000 euros se salvaran de declarar l'impost de societats. És la decisió del ministre d'Hisenda. Tot i això, el ple de l'Ajuntament fa costat a les associacions tianenques i insisteix en la importància de modificar aquesta llei. L'Ajuntament de Tiana ja té codi ètic. El ple municipal l'ha aprovat de forma inicial per refermar la confiança en la política. Servirà per als representants polítics, treballadors públics i empreses que prestin servei al poble. Els seleccionadors territorials de futbol sala a Barcelona arriben des de Tiana. Els responsables del futsal buscaran els millors jugadors infantils pels campionats de Balaguer. Seran el coordinador del club, Antonio Bravo, i l'entrenador del primer equip, Víctor Blaia.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.